Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El projecte Cap a un envelliment actiu i benestar centrat a la ciutadania està destinat a l'envelliment actiu i saludable. Compta amb el suport de la Universitat de Barcelona, la Unió Europea i l'obra social La Caixa. Aquest projecte té per objectiu compartir el coneixement acumulat i els avenços realitzats en projectes dels últims anys perquè arribin a tots els agents implicats en la cura de les persones grans. La Unió Europea financia aquest projecte. Amb quin objectiu? Ens ho explica Ander Errasti, membre del GISME, el grup interdisciplinari de reflexió i de solucions matemàtiques per a entitats de la Universitat de Barcelona.
Bàsicament el que tracta és de traslladar la metodologia que fan servir a l'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, allà on es van inventar Facebook i totes aquestes coses, i el que intenten és traslladar aquesta metodologia d'innovació molt intensiva a l'àmbit europeu, amb la diferència de que en lloc d'estar a Boston, com el cas de l'MIT, això està diversificat a tot arreu a Europa, i un dels quarters generals és la UB, és la Universitat de Barcelona.
Ander Errasti explica un concepte important per entendre l'envelliment i que serveix per treballar bé l'autonomia de les persones grans.
El repte que el que ens estem enfrontant més important seria el que es diu edadisme, que és la discriminació per raó d'edat. És a dir, el considerar que una persona, per la seva edat, necessàriament ja perd una sèrie de drets i una sèrie d'atributs. I això és el que, en principi, especialment donat que la població s'està envellint a marxes forçades, hem de tractar d'enfrontar degudament.
El responsable del projecte exposa que fins ara cobria les necessitats físiques de les persones grans, però encara que hagi perdut capacitats, cal ajudar perquè la persona tingui l'autonomia el més plena possible.
Quan parlem fins i tot de temes d'alimentació, de temes de gestió dels seus calers, o fins i tot de temes tan personals com la gestió de la seva sexualitat. Són qüestions una mica delicades i el que ens estem donant compte és que els professionals que s'han de fer càrrec de garantir que en aquests àmbits les persones grans tinguin la seva autonomia garantida, el que passa és que quan més gran és la seva vulnerabilitat van perdre capacitats cognitives i funcionals i aleshores els professionals es troben en situacions una mica complicades perquè fins ara l'autonomia s'entén com una cosa molt unitària, és a dir, una persona o és autònoma o no ho és. I ara el que ens estem donant compte és que és molt més gradual.
El projecte Cap a un envelliment actiu i benestar centrat en la ciutadania està enfocat a la formació de professionals que treballen amb gent gran i per això col·laboren amb els col·legis d'infermeria, medicina, psicologia i advocacia.
Ràdio Estel.
Durant l'estiu, el Club Més Amic serà fidel a la seva cita amb vosaltres cada cap de setmana a les 8 del matí. No us perdeu cap de les propostes que tenim preparades els dissabtes i diumenges a Ràdio Estel, perquè volem que visquis experiències noves, perquè volem que t'aixequis del sofà. Aquest estiu, els dissabtes i diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Atrapats en la precarietat. Estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road. Bona música, bona ràdio, bona fórmula. És la fórmula Estel de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí, gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música. Small.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Fem un avanç de cada una de les seccions del programa d'avui. Tindrem la galeria de l'expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques. I el Sabies què? Per aprendre curiositats que ens dona la natura i els animals. També tindrem la secció de l'entrevista, on ens acompanyaran la Carme Méndez i en Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa i, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc, amb les veus de Blanca Aranyó i Francina Ballester i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies què? Els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Per què hem d'identificar la nostra mascota?
perquè és l'única manera de recuperar-la en cas de que es perdi. És l'única manera d'evitar que, els nostres companys quedin condemnats a esperar-nos o bé que els adoptin o que es perden i no ens poden trobar. A més, és obligatori per llei per evitar l'abandonament dels animals de companyia. Preguntem al nostre veterinari de confiança que ens indicarà quina és l'edat millor.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalans i amics. Avui li toca a l'Elton Jones. Ara té 70 anys. I nasqué a una barriada de Londres, o sigui que és el que es diu un londoner. Ja de petit, ajudat de la seva família, tenia una especial habilitat per la música i el piano. Als 11 anys, ingressà a la Royal Academy of Music de Londres. De gran, com no el clàssic no li interessava, va començar com a cantant i també com a pianista. Va ser lo de sempre. Petits grups i a relacionar-se dins d'aquest ambient fins que a poc amb les seves inspirades cançons es va fer molt famós. Escolteu Blue Eyes i Sad Song. Baby's got blue eyes like a deep blue sea on a blue
blue eyes.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Doncs ha arribat el moment de l'entrevista. Avui us volem parlar dels horts urbans. Què són, on es troben, quants n'hi ha, com podem fer-ho per accedir-hi. Per respondre'ns totes aquestes preguntes hem convidat el Gonçal Luna. Ell és tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i dels grups de treball de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Gonçal, bon vespre.
Bon vespre.
Comença explicant una mica quines són les característiques dels horts urbans o què són els horts urbans.
Doncs un hort urbà no és més que un hort posat en ciutat, ni més ni menys. És un hort idèntic al que podem trobar al camp en un entorn rural, però posat en ciutat. D'alguna manera, al llarg dels anys s'hem anat acostumant, sobretot els que vivim en ciutats grans, que tot s'ha anat convertint en ciment, en pedra, i que d'alguna manera aquesta part de la natura doncs ha desaparegut fins a l'extrem tòpic de que els nanos doncs no saben d'on venen les síndries, ni les pastanagues, ni les carxofes. I aquest és un intent de tornar a implantar a l'hort una cosa tan atàvica, tan propera a nosaltres, com és conreuar les plantes i veure-les créixer i després menjar-les, perquè no, però posat en aquest entorn urbà, i tot això amb unes conseqüències importants, com és renaturalitzar la ciutat, fer-la més verda, l'aport d'oxigen, el paisatge, etc.
I qui els crea, aquests horts urbans?
Aquests horts hi ha de tota mena. Sí que és veritat que en els darrers temps qui ha promogut més horts d'aquesta mena han estat els ajuntaments, els municipis. Tot hi ha fins i tot horts privats, gent que lloga horts, té uns terrenys i els lloga a persones que estan interessades en conreuar, que els agrada com a afició. Però bàsicament, majoritàriament, aquests horts els estan creant els ajuntaments. Sobretot arran de la crisi, que han quedat tota una sèrie d'espais periurbans desaprofitats perquè estaven destinats a equipaments o edificació, doncs han quedat una sèrie d'espais sense destí, per dir-ho d'alguna manera, i els ajuntaments, amb consultes amb els ciutadans, doncs han vist que aquesta era una manera d'aprofitar aquests terrenys amb una activitat doncs interessant i, segons com, més barata que fer un parc, que fer una sèrie d'instal·lacions.
I tothom hi pot accedir, en aquests horts?
En principi, el més usual fins ara és que hi ha més demanda que oferta, ara per ara. I el que estan fent la majoria d'ajuntaments és fer una sèrie de rifes, és a dir, ja sobre una convocatòria, perquè normalment depèn dels ajuntaments, el de Barcelona va ser el primer, que va començar cap als anys 90, però normalment hi ha menys sorts disponibles de la gent que al final s'hi vol apuntar, i per tant s'acostuma a fer una rotació. Normalment aquests sorts se deixen a les persones que els sol·liciten, i en funció d'una sèrie de criteris diversos, per 2 anys, per 3, per 4, i normalment es va fent una rotació perquè tothom hi tingui accés. Normalment són horts petitons, són parcel·les petites, petites a la vista, perquè després mantenir un hort de potser 50-60 metres doncs dona molta més feina de la que sembla, i més producció de la que sembla. Quan comencen a sortir enciams o maduixons, doncs a vegades la gent té veritables problemes i els acaba repartint doncs, pels veïns, per la família, tothom acaba menjant enciams aquell temps.
Parla'ns una mica de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
La xarxa és una associació d'ajuntaments, de municipis, ens locals, perquè també hi ha algun consorci d'ajuntaments, algun consell comarcal i alguns observadors externs. Tenim a la Generalitat, tenim a les 4 diputacions. Però, en definitiva, va néixer com una associació de municipis preocupats pel tema ambiental. Sobretot es va crear l'any 97 i era un moment en el qual estaven de moda les agendes 21, que eren aquells documents que d'alguna manera havien de plantejar com estava el medi ambient en els municipis. I a partir d'aquí, doncs, una sèrie d'ajuntaments van creure que era interessant associar-se per debatre, per posar en comú solucions, fins i tot, de vegades, per posar en comú fracassos, perquè de tot se n'aprèn. I aquesta associació fa més de 15 anys que funciona i, bàsicament, tenim diversos grups de treball sobre contaminació de l'aire, sobre l'aigua, sobre els espais, sobre els sòls urbans, sobre educació ambiental, sobre una sèrie de temes. I en aquestes sessions de grup de treball es posen en comú projectes, en comú experiències, quan s'ha de fer alguna cosa en comú, una normativa municipal, una ordenança, doncs es fa un model i d'aquesta manera no l'ha de fer tothom de bell nou. En concret, el grup de treball d'Horts, que ara té uns 3-4 anys, va ser una petició dels ajuntaments. Ara mateix, ja que el programa va d'això, doncs, hem de dir que és el grup de treball on tenim més gent. Hi ha 175 tècnics municipals apuntats en aquest grup de treball i va ser una petició gairebé per aclamació. Ens van demanar de treballar aquest tema perquè molts ajuntaments estan obrint les portes a crear horts urbans, i hi ha molts temes a tractar, el tema de com es fa aquesta distribució entre els ciutadans, com es fa el rec, si es fa agricultura ecològica o no, tota una sèrie de temes, de criteris que s'han de tractar.
Hola, Gonçal. Benvingut, eh?
Gràcies.
És molt interessant i, a més, estem molt contents de tindre't a tu entre nosaltres, perquè jo crec que pots donar-nos una sèrie de coneixements, perquè molta gent de ciutat, diu, què és això? Va passejant i de repent veu un senyor que està allà amb una tomaquera, uns enciams, i no ho acaba d'entendre, queda una mica copsat. Després ja s'hi va acostumant. Nosaltres en tenim una al costat de casa i, per tant, estic molt al tanto de què fan. La cosa té bastantes preguntes a fer. Primera, ara siguem una mica exagerats, una mica estrictes. Imagina't que, com els horts urbans que hi ha a Barcelona, enmig de l'Eixample, i la contaminació dels cotxes i tota aquesta pol·lució que hi ha no influeix o pot influir negativament amb els fruits que es pot extreure d'aquests horts?
Hi ha una dada molt interessant a aquest respecte, que és, nosaltres tenim també la Diputació, un departament que vigila aquestes coses de la contaminació i fa controls. Està estudiat que, per exemple, en els passos de zebra, els passos de vianants,
sí,
si tu fas allò que fem tots, que és, sobretot quan tens pressa, que et poses arran, o t'allunyes 2 metres enrere, la contaminació baixa en picat. O sigui, la quantitat de contaminants, de partícules...
És molt bo, això que ens dius.
Sí.
És molt bo, eh?
Sí. I especialment pels nanos, clar, perquè és que, sobretot quan els portem a l'escola, la tendència normal és, clar, et poses arran i tens els nanos només a sobre
del... I dels avis, que també porten les criatures.
Exactament, i la tens no només al davant mateix, sinó que els nanos, clar, hem de tenir en compte que tenen...
Clar, encara pitjor.
Estan molt més a prop dels tubs d'escapament. Per tant, sobretot en nanos, seria interessant quedar-se a una certa distància. Per tant, els horts seria una mica el mateix. Qualsevol hort que estigui una mica allunyat d'una carretera, clar, si està, allò que dèiem, sembla, al mig de la ronda litoral, al parterre del mig, doncs és un lloc desaconsellable per posar-hi un hort. Però qualsevol hort que estigui 2, 3, 5, 10 metres allunyat del trànsit, si està una mica elevat, doncs, aquest perill baixa en picat. Òbviament, com sempre, doncs és aconsellable rentar els productes abans de menjar-los i ja està.
Et vull fer una altra pregunta. Aquesta queda contestada, i a més molt bé. A veure, tots som humans, veritat? I, ja sap el que es passa. I com aquests són horts urbans, en els quals hi ha 10 o 12 parcel·les, veritat, i un ho fa una cosa molt, li creix molt bé, i dels fresons, la dels tomàquets, la de les lletugues, i no hi ha una certa picaresca, a vegades, de que un agafi una cosa d'allò, amb tota bona voluntat,
sí, sí, sí.
S'entén. Hi ha hagut conflictes d'aquest tipus?
No, com en tota activitat humana sempre hi ha alguns petits conflictes, però en general és gent que va, bueno, perquè té una afició, té una estimació pel que fa. Parlant amb gent a vegades, una de les activitats que fem als grups de treball són visites i parles amb la gent que està treballant. I a vegades et diuen, bueno, pues algun dia pot haver desaparegut algun tomàquet, no? O algun carbassó. Sí,
perquè suposo que els tenen però... completament, el que els cuida els té completament controlats i comptats.
Sí, 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 però a més són horts que pots controlar-los bastant bé. Ja dic, són horts petitons i potser doncs tens, bueno, tens els carbassons
ja
creixent
tomàquet,
i
que sí,
segur que hi ha qui els compta.
Tanta il·lusió, eh? Sí, ja ha desaparegut.
Exacte. Però en general són... Bueno, pot haver alguna qüestió d'aquestes, però en general és gent bastant respectuosa. L'entorn és diferent, són petites produccions, i allò acaba de ser com un petit veïnat. Vull dir, en el fons, part de la gràcia de l'hort, l'hort jo sempre dic que és una màgia, sobretot perquè som de ciutat, i per tant l'hort urbà és una màgia. Vull dir, allò de plantar, allò que fan els nanos petits, posen la llavor i creix allò, i allò t'ho pots menjar, allò és màgia. Abans no ho era, fa un 50-60 anys, però ara ha passat a ser-ho. I d'alguna manera, doncs clar, és gent que això està com un petit veïnat i d'alguna manera té una segona família en l'hort. Per tant, sí que es poden donar alguns casos de picaresca eventualment, però no és una gran producció que passes per allà, passes pel poble i ets de ciutat i vens i arrenques una poma o arrenques una...
Vale.
No s'acostuma.
Com això deu anar molt cercat i molt preuat, també he vist una cosa que m'ha cridat l'atenció. Primera, em sembla perfecte de que les persones que tinguin més probabilitats de ser beneficiàries d'aquest hort urbà, pues siguin persones pues, ja de 60, 65 anys, unes persones ja especialment jubilats i així. Però després em crida l'atenció de que si tens una altra parcel·la, aleshores no pots tindre aquest hort urbà. Jo em faig una reflexió. I aquell senyor que té la melangia del seu poble, que tota la vida ha estat tot això, però el seu poble està a l'Aragó, o està allà on sigui, a X cents de quilòmetres, es veu privat de poder gaudir a la ciutat d'aquest hort urbà.
No, jo no crec que els ajuntaments utilitzin aquests criteris. No. Hi ha criteris... Hi ha horts de tota mena. O sigui, per començar, el que s'ha de dir és que hi ha horts de tot tipus, des d'un extrem, qualsevol criteri que agafem, des d'un extrem fins a l'altre. Aleshores, els ajuntaments... Depèn de l'ajuntament, depèn de la situació, depèn de la història de l'hort, doncs aplica uns criteris o uns altres.
O sigui que hi ha una certa flexibilitat.
Sí, 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 depèn, és un criteri d'ajuntament.
Els criteris els marca cada ajuntament,
sí,
eh?
Sí, cada ajuntament marca els criteris, igual que marca els d'aparcament o marca els de... Sí. Un ajuntament que pot dir persones de més de 65 anys o persones amb dificultats econòmiques o persones... Amb això és curiós perquè fa uns anys la visió típica de l'hort urbà era l'hort dels jubilats i això arran de la crisi també ha canviat molt... per diverses raons. Una, perquè molta gent jove s'hi ha apuntat, fins i tot gent que a vegades, per temes de la crisi, òbviament amb un hort no surt de pena, però sí que...
Ajuda, pot ajudar.
I després, perquè també ha evolucionat el concepte d'hort. Els primers van ser els de Barcelona i van ser com...
Ja m'has dit que això del 97, veritat? Menys o menys.
El 97 va ser la xarxa, i els horts de Barcelona, sí, potser una mica abans.
Van en creixent o no?
Sí, 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 van creixent. Com... Sembla impossible, sí? no es pot ficar res més a Barcelona. Van creixent menys potser que en altres bandes.
Es busquen
bandes, perquè...
llocs així una mica d'esponjament, com si diguéssim.
Exacte, sí, sí, lloc d'esponjament de la ciutat i sobretot tenen cada vegada més un paper de... arran del canvi climàtic i de tot el tema de l'escalfament global, una de les estratègies que cada vegada tenen més força, és, per una banda, reduir les emissions dels gasos aquests d'efecte hivernacle, el CO2 i companyia, i una altra és que, com les temperatures de tota manera es preveu que pujaran, malgrat els esforços que fem, estem fent per frenar, i s'han de fer, i s'han d'insistir, perquè d'alguna manera algun escalfament hi ha. No sé si ens ho demostra la calor que fa aquests dies, però...
Pot ajudar. I si una mica de poc, va fer molt.
Exactament. I aleshores una de les estratègies és aquesta que en diuen de l'adaptació, adaptar-nos a aquest augment de les temperatures, com pot ser, doncs, bueno, un, renaturalitzar la ciutat. És a dir, un
ja ens hi anem adaptant, malauradament, perquè això no bueno, hi ha
no
que ho pari.
No tenim més remei. Però sí, la vegetació és important i un hort és un espai important per fer la ciutat més verda i, per tant, bueno, influeixen en les temperatures, refresca, porta humitat, etc.
Una pregunta ràpida, Gonçal. Es controla una mica l'ús al que es destina aquests horts? És a dir, la gent és per consum propi i està estipulat que ha de ser per consum propi o algú fa... Ja sé que són petits i no pots produir molt, però... Algun treu algun benefici econòmic o això és igual?
En general, com a norma, està prohibida la venda. Mm-hmm. Són horts de lleure o terapèutics, horts socials, i en general, com a norma genèrica, està prohibida la venda. O sigui, alguns horts molt grans, que són horts comunitaris, a Lleida i a altres zones que bueno, ja estan destinats a això. Mm-hmm. Però l'hort urbà clàssic, en principi, està prohibida la venda. I l'ús és el d'aquest ús de lleure o social a una petita producció i que no en cap cas es pot vendre. Tu pots regalar-ho a la família, als amics, però en principi és una producció...
autoconsum.
I, si pot ser, en general, la majoria d'ajuntaments fan agricultura ecològica, és a dir, controlant molt què s'hi posa, què no s'hi posa, perquè, bueno, perquè és important pel medi ambient i és una activitat que es desenvolupa des de l'administració, des dels municipis, però també per un mateix, perquè s'ho està menjant, exacte, per la salut pròpia.
Bon vespre, Gonçal. Estic encantada de sentir-vos, perquè a més trobo que és una cosa, la veritat, molt simpàtica i molt bé. Podríem dir que és allò de roda el món i torna al bord, perquè estava recordant, mentre explicaves això dels petits horts, que una gran ciutat dels Estats Units, que va ser puntera amb la fabricació de cotxes, que ara no recordo el nom...
Detroit.
Que aquesta ciutat ha quedat totalment destruïda, diguéssim, industrialment, doncs vaig veure un documental que precisament estaven tornant a reconvertir aquests grans espais que abans eren fàbriques en horts de cultiu. O sigui, la mateixa gent ha tingut que buscar aquest nou recurs. Mm-hmm. És a dir, que allò que parlaves tu, de la qüestió atàvica, no?
Sí, sí, exacte.
I llavors, jo el que em va cridar molt l'atenció l'altre dia, quan vaig parlar amb tu, prendre contacte amb tu, que em deies totes les prestacions que dona un hort urbà. D'oci, que ara ho esmentaves, lleures, socials i terapèutics. Pots explicar una miqueta als nostres oïdors perquè ells també entenguin quines possibilitats i animar-los, no?
Participar. I per combatre l'obesitat.
Sí, sí, sí.
També. Sí, sí, és que té molts vessants. Ja digui, hi ha tota la gamma d'horts. En principi, un hort és un lloc on vas plantes i treus un aliment. Ja els primers que es van crear eren horts una mica de lleure, d'oci, de gent que potser estava jubilada i bueno, molta gent ho diu per estar a casa avorrit, jo només estar quiet, doncs anaven a l'hort i bueno, feien un exercici, efectivament.
I una motivació.
Tenien una motivació.
Això que és molt important.
Exactament. Els pujava molt la moral. Feien amistats, especialment en casos de gent, per exemple, aturats o gent amb certs problemes que tenen... Bueno, allò típic es diu que es mengen el coco a casa. Doncs tenen aquesta motivació i a sobre surten, trenquen aquell aïllament.
Això que parets.
Un objectiu. Exactament. Això que se'n diu el patró passiu.
Sí, bueno, diguem-ne que sí, sí. Passes d'estar aïllat a entrar en una... Sí.
En una dinàmica.
Del sofà sí, a l'hort.
Exacte.
Què més? Lleure, socials, terapèutics...
Aquestes són les funcions principals. La gent, a més, bueno, hi ha molta gent aficionada, gent que sap una mica de conrear, gent que no en sap, amb això aprenen. Gent de diferents procedències,
D'enyorança, també.
Sí, d'enyorança, i coneixes gent que, bueno, d'alguna manera no t'hi haguessis fet mai. Gent d'aquí de Catalunya amb gent d'Andalusia, gent del Marroc amb gent de Pakistan, gent de... bueno, i dius, i, pues, i, home, i tu quina herba estàs fent aquí? Pues això no ho conec. Entres en contacte amb altra gent. Per tant, aquesta és una altra funció.
Intercanvies de més coneixements, experiències, records...
Canvi cultural, intercanvi entre persones... I fins i tot el que més sorprèn, bé, jo mateix ens vam sorprendre quan vam començar a agafar tot aquest tema, horts veritablement terapèutics, en el, horts socials, en el sentit de... hi ha un Terrassa en concret d'un barri relativament marginal i hi havia famílies absolutament desestructurades que aconseguien, d'alguna manera, reunir-se a través de l'hort. I eren en parcel·les, a mi em va sorprendre, però eren parcel·les d'un metre quadrat. O sigui, parcel·les mínimes.
Res, no hi cabien.
Es anaven, però clar, estaven de gent que no es parlava, ni dels avis, els pares amb els fills, a tothom està pendents del tomàquet i del carbassó, i havien aconseguit... sí,
crees un objectiu
sí,
comú.
Exactament. Sí. Aquell hort mateix, recordo que tenia un tècnic agrícola que provenia d'un pla d'aquests d'ocupació, amb el qual ell també tenia feina i feia una mica la tasca a través d'una entitat de serveis socials. I hem descobert també que és molt interessant en aquest tema i en molts altres doncs, col·laborar entre diferents branques de la societat, per exemple, els serveis socials amb els serveis ambientals, perquè tot el que saps tu de medi ambient no ho saps o no ho coneixes de com entrar a casa d'una família marginada. Has de saber com entres i com no entres i per on entres. I viceversa, quan es posen a fer l'hort, doncs, els va bé molt bé l'assessorament d'un tècnic. Per tant, tenen totes aquestes funcions. Després hi ha un altre gran espai, que són els horts escolars, que són horts didàctics, que són aquells que tenen en les escoles.
Aquest és molt important, perquè que els nens entenguin que d'una mica de terra, una planta o una llavor, neix una cosa que és vida i que és el que ens estem nodrint nosaltres, és que és donar-li uns valors amb aquella criatura perquè entengui una miqueta, no?, lo meravellós, lo fantàstic
sí, sí,
és la vida i la terra.
Sí, sí. És màgia.
Sí.
Perquè una pregunta, sí. si tu vols fer un hort i no en saps, hi ha algun servei que t'expliqui una mica, que t'ajudi? Això que comentaves ara, que hi ha un tècnic agrícola... Perquè tu pots voler-te apuntar perquè et fa gràcia, però no saber ni per on començar, que és el que passaria aquí, per exemple. Veus? Ja en som dos.
No, en saps, bueno, som tots, perquè tots hem començat igual i ens va passar quan vam començar la feina amb el grup, la majoria dels tècnics municipals que s'encarregaven d'això, doncs clar, dius que estic tractant amb gent que en sap molt. I jo com li he de dir això, o no posis boletes blaves o així... I bueno, vam fer una tasca d'uns tallers d'aprenentatge i de formació perquè tothom sapigués on... Aleshores, hi ha diverses entitats que tracten, hi ha llibres, i després és com tot, un cop tens les bases, doncs és qüestió d'anar entrant, buscar l'assessorament de professionals i d'experts, o fins i tot això que dèiem abans. Va, aquesta, si accedeixes a un hort urbà, doncs amb els companys d'horta doncs pots aprendre bastant.
No, prova i error.
I es nota una diferència de comportament o de valoració de la natura abans i després d'estar actiu amb el tema dels horts urbans? Ho dic a nivell, doncs, no sé, d'una població, amb un sector més jove o més mitja edat o més gran. Es nota aquesta devaloració de la natura? I també vull preguntar als animals, perquè aquí estem
als
animals i la natura, a veure en què surten guanyant ells.
Clar, jo no conec si hi ha estudis específics sobre el tema aquest, però en una valoració a vista sí que veus...
Perquè el gran problema que tenim del planeta, l'escalfament del planeta, és perquè realment ens hem distanciat massa de la natura. I jo crec que l'hort pot ser també un ambaixador, no? Un petit ambaixador.
Sí, sí, l'estratègia aquesta que parlàvem abans de l'adaptació és una mica això, és fer verd de la ciutat. I hi ha molts exemples, i bueno, ens estan fent façanes enjardinades
en moltes
ciutats del món, a Barcelona hi ha algunes. Són molt anomenats els horts de coberta, que aquí també n'hi ha alguns, a Nova York s'han posat molt de moda i n'hi ha molts. I, en definitiva, són tot de valors que ens aporta la natura i que molts fan èmfasi en aquesta adaptació al canvi climàtic. Són els valors ecosistèmics, que en diuen, però són de proveïment d'oxigen, de paisatge, de, òbviament... De,
doneu cursets al respecte? Es dona una mica de cursets perquè no sols...
Hi ha molts cursos, hi ha cursos i d'aquestes entitats també fan cursos, hi ha, bueno, els centres cívics estan fent coses en aquest sentit, vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta mena. Nosaltres fem, quan fem algun taller o alguna cosa d'aquestes, és pels tècnics municipals, que és una mica el client, entre cometes, de la Diputació de Barcelona i de la xarxa de ciutats i pobles, que són...
I els animals, per exemple, ocells, insectes, es beneficien?
Sí, sí. Per descomptat, vull dir... Sí. És un espai...
Anem a aquell sentit de saber repartir amb ells una miqueta el que estem cultivant?
Per descomptat. Sí. Els animals és una de les coses que surten foragitats de la ciutat i queden reduïts a quatre... Bueno, quatre no, hi ha bastants, però, òbviament, si poses un verd, si poses un hort, la biodiversitat augmenta...
Tot i sortim molt. Guanyant, doncs, eh?
Sí.
Per descomptat.
Doncs, Gonçal, se'ns ha acabat el temps. Ha passat molt ràpid.
Sí, rapidíssim.
És un tema molt interessant, però bueno, potser tocarà tornar un altre dia, exacte.
Sí.
I repassem com està.
Sí, eh?
Repassem com està el tema.
Encantat.
Moltes gràcies per la teva visita.
Gràcies, Gonçal. Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai a l'Elton Jones. Té una bibliografia molt àmplia. Podeu entrar a l'internet, si voleu, perquè la seva carrera artística és enorme. Com era calb, sempre anava amb una perruca i vesteix de forma estrafalària. La seva veu ha anat canviant, doncs va començar com a cantant en falset, després va passar a tenor i ara és com a baríton. La reina Isabel el va nombrar MBE, això vol dir MBE, això vol dir Member British Empire, i després del títol de Sir. Això es té que interpretar com que, a pesar de que va tindre un èxit aclaparador als Estats Units, no ha perdut mai el seu lligam amb Anglaterra. Escolteu-lo amb Sacrifice i Nikita. A la propera, si Déu vol. Jealousy burns.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els ocells no coneixen fronteres, migren per tots els continents i, per tant, els ornitòlegs de tot el món necessiteu estar connectats i compartir informació. Ens pots explicar com ho feu i com participa Catalunya en aquest coneixement?
A Catalunya estem integrats amb tots els grans projectes a nivell europeu i internacional de el que en diem monitorització dels ocells, és a dir, fer seguiment de les poblacions d'ocells. I estem en el Consell de l'EBCC, que és el European Bird Council, el qual fa els atles dels ocells, en els quals ens mirem amb molt detall la distribució dels ocells en l'àrea d'estudi, sigui Catalunya, sigui l'estat espanyol, sigui Europa, etc. Llavors, nosaltres hi participem molt amb això, i de fet no només això, sinó que a Atlas Europeu, per exemple, el coordina l'Institut Català d'Ornitologia. Està dividit en dues àrees i Catalunya coordinem doncs mitja Europa en la realització d'aquest atles. Per tant, estem molt connectats, tots les entitats ornitològiques tenim unes bases de dades normalment del país, anem a dir, però després tot allò va parar unes bases de dades centrals comunes, de forma que tots els ornitòlegs del món podem accedir a informació a tot arreu, perquè efectivament els ocells no coneixen fronteres i un rossinyol doncs és tant català com africà com de qualsevol país per on hagi passat en el seu viatge.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem, com sempre, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.